Ja, ja preguntarà, ja.
13 de maig de 1986, entrevista a Josep Gelada i a Genoveva Esteve. Hola, a veure, potser la primera pregunta la farem a la Genoveva. Si ens vol explicar com va conèixer amb en Josep.
Sí, miri, vaig anar a treballar a la fàbrica i mira, vaig veure un xicot. Ell me mirava molt i sigui com vulgui em vaig enamorar.
Perquè més que tot, perquè li tirava fregalls els dissabtes feien limpiar els telers, les dones, i anaven totes brutes i, estira, i fregaven i això, i des de la finestra s'arrentaven i els hi vaig tirar, i ens vam fer mig mirar una batalla així d'allò.
O sigui que en Pitu ja l'havia vist la Genoveva.
Sí, sí,
no,
sí.
No, no el coneixia pas.
Bueno, no, quan vas venir a treballar, de seguida ja...
S'hi va fixar de seguida.
Això és.
Bueno, llavors varen començar a festejar i sí. En aquella època què es feia per festejar?
Ui, avui balles un ball, un altre dia un altre, i poca cosa, i no posar dir gaire res, molta vergonya. I allò
era que... molt tímida per això la meva dona.
Sí, no, no, sí. És que de veritat hi havia una altra cosa d'ara, era molt diferent, molt diferent. Abans no se demostrava que s'estava enamorada i ja, ui, ja...
Uns més caltes.
Havia de passar moltes peripècies.
Anaven amb una colla d'amics?
Sí, anava de companya amb l'Alvira i érem molt sèries i ells també per venir a darrere també els hi costava molt, segons què, no, segons on anàvem tampoc gosàvem venir, nosaltres...
I quan festejàvem, puc interrompre així?
Sí,
quan festejàvem, la vaig haver de demanar 3 vegades amb la seva mare.
Sí, és que...
Bueno, jo dic 2, eh? Ell em diu 3, però jo dic 2.
És que...
Una de les vegades vam estar 3 mesos renyits,
de fet,
perquè jo era del veïnat i ella de Sal. I nosaltres teníem un grup aquí al veïnat de joves, que érem una pandilla, més que tot, esclar, estem pel negoci de barber, no, no, i tractes. Teníem un grup força gros i organitzàvem la festa major del veïnat. I els de Sal, i el germà d'ella, pertanyia als de Sal. I ella, clar, va voler anar, no va voler venir al veïnat. I jo em vaig quedar al veïnat i ella
sí.
Sal. I
vosaltres no us recordeu, hi havia un jovent a Sal també unit, que en deien el jovent d'ara.
I el
veïnat?
El
Joventut Unida.
Sal, a Sal, i ells, sí.
O el Ràpid Iaiai, en deien.
Sí.
Però més que tot Joventut Unida. Era l'equip de futbol que en dèiem el Ràpid Iaiai, que ens manteníem nosaltres mateixos pagant els equips i tot, ens ho fèiem, pagàvem tots nosaltres.
Esclar, jo reconeixia que primer era el meu germà, que no pas un noi que m'agradava, i van renyir. Perquè no vaig voler venir al veïnat, no vaig quedar Sal.
Bé, i quan varen decidir, doncs, ja casar-se, què varen començar a fer? Amb qüestions d'economia?
Sí, 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 sí. Jo hem vist que a casa hi havia una distribució molt pèssima, no hi havia control de res, tants cèntims que he tingut, me se'ls haurien gastat a casa, vam acordar que ella me guardaria un tant cada setmana per, mentre jo pogués aquí, perquè els meus pares van quedar a viure amb mi, sol. I doncs, mentre pogués equilibrar la família per menjar, l'altre ho guardaríem, perquè, o si no, perquè ens hauríem casat mai.
Sí,
i si eren 2 pessetes, o 15, o 10,
no,
cada setmana...
Sí, o 30, o 40, o
bueno,
així
si
m'en donava.
Si no gaire, no gaire.
Els diners anava comprant coses o els anava...
No, guardàvem, i compràvem també. Però
sí.
Més que tot, guardàvem ja pel casament.
No, no, nena, poc que se feia abans d'anar regalant coses, així, poc podies...
Nosaltres no podíem.
Jo roba sí, roba feia tot el que podia i em vàrem tenir de roba. Però com venia el dia de la boda, sobretot treballant a la fàbrica, es regalava molt. Tonteries, però de l'armari, de la cuina, els estors, les lampres, l'agrador... Res vaig haver de comprar de tot això, que ajuda molt.
I la roba de la casa vostè se la va fer tota, eh?
Tota, sí.
La comprava, podia, a la fàbrica...
No, empreses no venien pas. Gairebé, això sí, la roba poca
que
tenia era bona. No, molt. Els llençols, que encara els podria ensenyar que en tinc, són molt de Can Llens. Anàvem a comprar molt de Can Llens.
Però molta cosa, se comprava les gitanes, també passaven gitanes.
Sí, però t'enganyaven.
Eren les coses de més...
Sí,
no...
Sorties enganyada. I aquesta senyora que anava, que el secretari sempre em deia, mira, Genoveva, val més que tinguis 4 llençols i bons que no pas una dotzena i petits i que t'enganyin. I per això m'agradava molt. El poc que tenia ho tenia bo.
I el vestit de casar?
El vestit, molt senzillet, hem pres...
Mitja màniga?
No, màniga llarga, i després es portava un sobrefalda al costat, allò, com que era fet d'una modista, ja quedava una mica bé, va quedar una mica bé, sí.
I el novi?
El novi anava vestit marrón.
Marrón, sí. Normal, vaja.
Em pres portava
molt,
tenia sombrero i tot, em pres portava sombrero i tot.
Ah, sí, oi, sí?
Sí, em pres se portava.
Oh, ja. I el novi el vestit li feia un sastre?
Sí, sí, en Garrote.
Sí, el pare dels Garrotes d'aquest país.
Sí, sí.
Molt bé. I portava, anava a la perruqueria i tot això, la novia?
No, res, no.
Sí, i vaig anar-hi, sí. Vaig anar-hi perquè, per anar a tallar el cabell, me'ls a tallar un Julio, i ell me la va voler arreglar sense, és dir, com a regalo de casament.
Quan vivia permanent, sí. No, però, no, també ara, però...
Endolació a l'aigua, res més, jo. Permanent no em havia pas fet mai.
Molt bé, i llavors, doncs, a veure, perquè ja necessitava una casa,
sí, sí, vam llogar un pis al carrer Sant Romà, no sé quin número era, no me'n recordo.
Sí, 14, 14.
Un piset sol, sobre un magatzem, que havíem viscut. I inclús, hasta, què ens hi va passar allà, en aquest pis? No ho vull per dir perquè podria dir que seria massa, que hi van haver de matar xinxes.
Calla, calla, no, sí, no.
Farà riure això? Això ara grava, eh?
Sí, en tots.
Sí, sí, no, això sí que...
Sí, sí, però bueno, és igual, això podria comprar. Sí, sí.
No, no, el pis,
no, això, no,
el pis
això.
Era molt maquet en aquella època. Hi havia mosaic, no, no, ben sí, pintat, era maco.
Una cosa estranya ens va passar.
Però escolta, no sabia de què va venir. Com que vaig haver un magatzem, que encara hi és el magatzem de Can Cat.
Que hi havia una comuna darrere, al sortir la galeria.
Això no hi havia pas. Sí, quarto de seu, de res, sí, això, res.
I teníem dret d'anar a rentar baix. No, vaig haver un safreig a prop del pou i teníem dret a anar a rentar allà, que passàvem pel magatzem de Can Cat.
Sí, sí, però res de vàter, allò, és dir, comunes en deien abans.
Sí, sí.
Sí, estava bé perquè era fora, allò que per les males
olor,
que sigui.
I a prop de la barberia, i era més aviat econòmic, perquè llavors també buscaves
això. Sí, sí, en aquella època era un pis eixurit. Ara...
Petitó, de dues habitacions, on hi havia cuina menjador, eh?
Sí, sí, sí.
Vam tenir un dependent que dormia, menjava a casa i dormia a casa.
Sí, sí, era...
No,
sí.
És el barber d'Estanyol, els de la funerària tenen... Com se diu, com se diu?
Comerci.
Miquel Comerci. Comerci.
Joan Comerci, sí, sí.
Bueno, ara parlarem de la festa del casament. Veure com es feia, o com la
vàrem
fer, i
tot.
Vam invitar així, directament amb els amics, sense invitació ni això.
Poc es feia, però és...
I no, ens vam casar al dematí, amb l'aviatet, del dematí.
A dos quarts de vuit, vam casar a dos quarts de vuit, una festa força maqueta, l'Andreu Cat, i després en Franquesa, pobret, que el vàrem...
El primer que vam matar aquí a Girona, quan va estallar la guerra.
Sí, la mare el coneixia prou. Doncs, tots dos vàrem voler ser el padrí de boda.
Sí, sí, vam tenir dos padrins.
Sí, vàrem portar un ram molt maco i...
I un Sant Crist.
Sí, bueno, això eren amb els regals, això eren amb els regals. Però vol dir per la festa d'aquesta... I després vàrem anar a fer el refresc, vàrem casar, vàrem anar a fer el refresc, se'ns ho pagava, que era l'endemà de Pasca, que era la Mare Déu del Roser, hi havia el rector de Salt, que era mossèn Joan Alabau, em va voler casar amb la Mare Déu del Roser, una festa de l'Eglésia maca vàrem fer, una eglésia de maca més aviat, sí. I després...
Vam anar a fer el refresc,
sí,
a Can Subils.
Després del refresc, el jovent, els grans no, van a la Devesa, anar on s'acostumava molts, i treuen una foto tots plegats, que la tenim, si la volen veure, la tenim, aquesta foto, i després nosaltres cap a Barcelona. Vam anar a fer el passeig.
A Barcelona i prou?
Vam anar a Barcelona, sí, i després l'any... Sí. Després l'endemà vam anar a Sallent, i de Sallent ens en vam anar...
Sant Joan Labadell?
No, a Montserrat.
Ah, sí,
van anar a Montserrat.
Sí, primer vam anar a Sallent.
Sí, i després de Montserrat a Sant Joan les Abadeses, i jo cap a Olot, vam passar un dia més en allà i cap a casa. Ja està feta la festa.
De què anaven?
En tren, sí. Sí, sí, sí. Després no corrien pas els cotxes així com així, no. La boda sí, vam anar amb el cotxe, que ens ho va en Quim del Bar, Pepito, taxista, el Quim del Bar, que tampoc no li va pas voler cobrar.
el del bar d'allí baix.
Sí, el bar ideal
d'aquí al veïnat. Va posar taxis mentre tenien el bar per defensar-se més.
Sí.
I nosaltres li donàvem vida, érem joves, i ens traslladàvem i llogàvem el seu cotxe perquè no n'hi havia cap més de taxi.
Sí.
Mentre els joves anaven a la Devesa, què feien els grans?
Sí, però ja s'acumulaven cap a casa.
Però quan varen anar a Can Civils?
Després del refresc.
Després del refresc, sí.
Nosaltres vam marxar i els joves van acabar de completar la festa a compte seu, tot un grup que se'n va anar cap a jugar a
passeig. I la família gran la fa petar, uns, la família més de família se'ls emporta a casa seva a dinar, uns al costat, l'altre de l'altre, i prou. Molt, molt, és el... Ara sortirà.
Mana?
El refresc que
vam
fer.
El refresc.
A veure si te'n recordes més tu.
Sí, melindro, xocolata desfeta, llet i una pasta. I para de comptar.
No hi ha mosquetell. No hi ha mosquetell. No, no, vi no.
Sembla que no, 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 poc me'n recordo que n'hi hagués.
Jo em sembla que sí.
No, no. Sembla que no.
Era un extraordinari veure mosquetell llavors també. Però no, no recordo això.
Sí. I després, franquesa.
Segona part, entrevista Josep Gelada i Genoveva Esteve. Ens podríeu explicar això que havíeu començat a encetar dels diners que varen sobrar del casament, que vareu fer-ne i que
després
va venir la guerra i tot això?
Amb les nostres economies, com que no varen poder arribar a tenir màquina de cosir, el primer cèntim varen ser per la màquina de cosir. I em va fer molt favor perquè...
Ella s'ho fa tot,
sí, la roba ja és dit,
pres de cosir.
I amb el seu barber sempre havies de fer plecs i no podies pas fer tot a la mà, i ens va fer molt de favor.
La roba de plecs tenia un avantatge jo, perquè servia el director de la fàbrica, i els retalls de peces així que a vegades fins els cremaven, i doncs com que les mides de plecs els demanava jo, i la filla, hi havia una filla, que en tenia els seus xiquets, que era molt bona noia, aquella noieta pobreta, va morir ell, el seu home, i una catastrofa aquella família va ser. I doncs deia amb el seu pare, papa, li va prometre que li donaria plecs, li donaria, perquè ella, però ella era molt bona, molt conscient d'aquella mosseta.
Sí.
I això ens era una part econòmica per
nosaltres. Ui, després 5 cèntims, és que 5 cèntims els havies de mirar de veure on passarien.
I després quan va venir el 36, vostè, Vito, va anar a la guerra?
Sí, vaig anar a la guerra. Ui, vaig passar moltes
pregues. Sí, doncs, goita nena, va anar a la guerra. Després de la tornada de la guerra, van cultivitzar la botiga, és a dir...
Però com hi va anar a la guerra?
Voluntari? No, per quintes.
Per quintes. Era la quinta del 30.
Quan va estar allà la guerra, ens van cultivitzar els barbers, vam anar a sobre el cafè aquest, sovint els que dèiem, vam muntar una barberia. Que jo havia sigut el primer barber que vaig tenir cilons americans aquí a Sal. Però ja n'hi havia d'altres, perquè hi havia en Julio, llavors més tard en Julio em va posar, i en Nanó també. I aquests, esclar, van tenir més preferència per muntar les barberies aquestes de cultivitat. I quan vaig tornar de la guerra, tot estava desparmat, un per aquí, l'altre per allà, i els altres ja ho havien recollit, però ella, la dona, temia, perquè ja ho trevien quan ja els nacionals ja atacaven, ja van els rojos, ja ho diem els rojos, no sé, ja que eren els nacionals, doncs ja marxaven, encara hi havia bales per aquí, que uns xicots en Guardiola, en Barrera, uns amics...
En Passi, en Guardiola, i l'Arcadio, aquest que el pare d'aquesta nena negra, doncs em van venir, perquè em va dir, diu, ho hem d'anar a buscar, tio, ho hem d'anar a buscar. Jo pensava, el millor... encara n'hi ha alguna aquí i la retirada el veuen i ja basta perquè han anat a buscar els mobles, me li fumen un tiro que es facin comprar mobles, jo no els vull pas anar a buscar.
Va esperar força anar a recollir amb quatre trastos, però vam tornar a muntar amb miques a miques i vam tornar a riar a la barberia.
Vostè quan es va incorporar a la guerra, quin any? 36?
Bé, no 36, amb el 37 havia de ser.
Sí, el 36
va estar tot l'any. Sí, vaig estar quasi un any, sí.
Sí.
Que Genoveva anava a treballar a la fàbrica com a cros.
Anava a treballar a la fàbrica anem a estar a la tia de Can Caseta, que ajudava la Maria i la tia i el que sigui, i dormint a la casa de la mama, moltes peripècies per poder-li fer paquets, anar fent cèntims per tot el que guanyava només ens servia per fer-li paquets.
I a la fàbrica què feia?
Teixidora, teixidora.
Ah. Era teixidora, però després sí. Va fer material de guerra amb la guerra.
Sí, és el mateix que fa la mare, de les que treballadores de la fàbrica eren les que guanyaven més. No guanyaven gaire, però quan vam arribar a guanyar 100 pessetes vam guanyar molt.
I això del material aquest de guerra, quan el vam començar a fer?
I vaig haver d'anar-hi a treballar jo el material de guerra.
A quin any?
Totes les que no passaven.
Quan feia de guerra ja, que vau començar de fer material de guerra?
Que hi havia la guerra, si tu hi eres fora, al cap de poder de 3 anys de guerra,
almenys un any i mig o dos, cap de 2 anys de guerra,
totes les que no passaven de 25 anys vam obligar a treballar el material de guerra i vaig treballar i l'últim hi vaig posar malalta i me se van portar molt bé després de tot. Me se van portar molt bé, em deien que si havia de menester alguna cosa m'ajudarien per tot. Em prompres, va venir la desmandada, es va acabar la guerra, ell va venir, sense cap cèntim.
Vaig estar 3 mesos a acabar la guerra en un camp de concentració, sí. A Sant Enterte, la Magdalena, que en deien.
Sí. Sí.
Vostè treballava a la fàbrica fent material de guerra?
Sí.
Què feia vostè?
Sí, fèiem projectils
que no jo
quan bombardejaven sempre em feia l'efecte que tiraven els que jo havia fet, ben veritat.
Vostè feia de tornera?
Sí, tornera, sí.
I com s'entén que vostè una dona que havia treballat de teixidora després fes de tornera?
Perquè hi havia necessitat de treballadores i les joves primer eren parells que no pas per la fàbrica. Sí, hi vaig anar amb disgust, però...
Però sempre s'ha vist que el fet de fer de torner sembla sí. Que sigui un treball d'homes.
O totes ho eren d'homes, empres. Ja eren més milicianes, totes eren dones, però que n'hi havien d'homes, només els encarregats. Però que n'hi havien...
Érem la guerra.
Sí, però que n'hi havien...
Els homes.
Els homes, un li deien el català, l'altre el rus i l'altre el suís.
Gent internacional,
sí.
Pràctics de la matèria aquesta.
Però no coneixia cap, un amic d'aquí, no n'hi havia pas cap, eren forasters tots. Inclús el rus, era molt bon xicot, molt deia pa mai res. Sí.
No feia la mort? No, de ningú.
Oh, no. Sí.
D'acord, molt bé, ja estava.
Sí, bueno. I encara això volia dir que si els interessa parlar d'economies, el que va a la guerra
en Paco Encaula, l'armenguer, ens va deixar els cèntims sense cap passa de document de res.
De res,
el cèntim de
Paco, sí, això mateix de pessetes.
Sí, i encara sempre ens deia qui us fa patir, qui us fa patir pel que els haig de menester, diu, aneu fent. I doncs varen comprar la casa sense cap cèntim. Cap cèntim i els hem hagut d'anar pagant. I per això hem arribat a aquest punt.
I ara tenim cèntims i cases i molts anys tenim. Això és el que flipa més.
Això ja passa.
Moltes vegades em va tallar els cabells.
Era jovenet, tu.
Entrevista senyor Josep Junquera Vilamú, maig de 1986. Senyor Junquera, vostè l'any 1936 tenia 20 anys. I vostè treballava? De què treballava?
De flaquer, a casa. Treballava per mi. El meu pare ja era mort, va morir l'any 34. Portava la fleca.
Una fleca que estava situada...
Al carrer Sant Llorer, número 4.
Llavors vostè també, a part de fer la feina normal de flequer, Vostè era un gran aficionat a l'esport.
Sí, jugava a futbol. Sí, com a part del canal saltenc, del deport, m'ho va treure també, però feien teatre i tot això jo, que no en sabia pas, no en feia part, que no en sabia, o sigui, no. Només jugava a futbol.
Vostè recorda una mica els ambients del futbol que jugava en aquella època?
Sí, l'ambient era un ambient com jugava amb els equips d'aquí, era una mica, diguéssim, escalfat, però no... No pas allò que fos una cosa molt... Tothom tirava pel seu costat, o sigui, no ens enfrontàvem gaire amb els equips d'aquí, perquè trobàvem que nosaltres no teníem camp. O sigui, com jugàvem, havíem de jugar al camp aquest que et dic jo, que era el Feijocistes, que hi havia aquí els hermanos, entens? I per un campionat ens deixaven jugar aquí, però amistosament nosaltres quan jugàvem amistos a fora jugàvem sempre. A Banyoles o a Sant Feliu, buscàvem partits amistosos, com res que vull dir, a fora, ja ho.
Vostè recorda alguns companys de joc?
Sí, home, de l'equip que ja jugava.
De l'equip del Casal.
Equip del Casal, sí. D'aquí Sau, hi havia en Josep Bogués, que és mort. Després hi havia... en Bogués. Després, bueno, després també aquí, en l'equip del Casal, hi havia jugadors, però en teníem alguns de Girona. Aquí d'aquí Sal poder en Carbó Siurana, era Carbó Siurana que era d'aquí, però vull dir que la majoria eren de... nosaltres eren de Girona, saps? Aquí no n'hi havia per gaire que jugessin. I el Juvendar igual, el Juvendar tenia alguns jugadors d'aquí, però també molts. Com el Seto que a Girona en tenia molts de Girona, saps què vull dir?
Vostè deia que el Juvendar no tenia camp de futbol.
Sí, el Juvendar sí que en tenia, era aquell d'allà a l'estació, allà on té el plaça Mercat.
Sí, el Casal.
El Casal no en tenia. El Jovent d'ara tenia un camp i el havien fet ells, inclús. L'any 30 o 31, sí.
Com ho feia el Casal per jugar a futbol?
Per jugar a futbol, ja t'ho dic, en competició el demanàvem en aquests, els feijocistes, que tenien aquest d'aquí. Aquest d'aquí era el feijocistes que tenien el local, allà en Tian Xerpell, els retrodomèstics, i l'Aliu, tot allò era un local que el tenien els feijocistes. Així tot era molt petit, però... jugàvem aquí i anàvem equipant allà, no ho tens que dir, però equipant que no hi havia casetes, el Jovent d'ara sí que tenia casetes allà, el Jovent d'ara tenia casetes.
Vol dir aquí davant dels hermanos?
Els altres hermanos hi havia el camp, sí. Aquí mateix on som, a davant, aquí on hi ha aquest pirus, aquí hi havia el camp.
Molt bé, vostè continua jugant a futbol, anant a ballar, tenint les activitats i relacionant-se normalment, fins que arriba el 18 de juliol.
Sí, el 18 de juliol ja, al passar això llavors ja, el 25 era la festa major, ja es va suspendre, saps què vull dir? O sigui, ja tot va quedar trencat. Tot, ja no es feia vida normal de res. Llavors, amb el sentit que no podia dir anem a ballar al puesto, no ho sabien ni si ballarien ni si no ballarien. A Girona, compres que ho va començar a trencar, mira, anàvem al passeig o... Cosos. Hasta que em van cridar per Quinta el 36.
Sí.
Sembla. El setembre, em sembla que era el setembre del 36.
Deixem passar l'avió.
Sí, sí.
Vostè recorda en aquests moments, després de l'aixecament, vostè, quina era la sensació en el poble? Què pensava la gent?
Mira, la sensació al poble, senzillament, això va passar el 18 de juliol, del 26 de juliol, que era el seu dia de la festa major d'aquí, en el poble va causar, esclar, va ser com va... El poble va veure les coses maldades quan va venir l'agafada de 15 o 20 persones d'aquí Sau. A la tarda del 26 de juliol, amb un camió van passar a recollir i van detenir no sé quants, dels que van matar quasi tots, m'entens què vull dir?
Però qui va ser, qui va fer això?
Ah!
No, vull dir quin partit o quin...
No, partit cap, el partit.
Un grup de gent.
Un grup de gent que ja llavors ja estava, o sigui, el 26 de juliol ja l'ordre públic ja estava al carrer. O sigui, tot l'Ajuntament ni res, això no pintava res, zero. M'entens que vull dir, sí que hi eren, però no es creien. Esclar, això que vull dir, venien tios, i els millors que van detenir aquests no eren d'aquí. Ho comprens que vull dir, perquè això es feia molt. Els d'aquí anaven allà, perquè així com ara tu te'n vas amb els que no, et comuniques de la manera que vols amb cotxe i abans era un problema això. El que no tenia bicicleta, si venien tios de, per exemple, aquest diré jo, com els que van ser nosaltres com pinxer els d'Oriol mateix, que van fotre barbaritats, no en coneixia cap jo d'Oriol, ni en coneixia cap, perquè no havia estat mai, no comprens que vull dir, o sigui que la gent bàsicament t'enviessin persones de 15 o 20 quilòmetres de distància, ja no existien. I aquí sol va passar aquesta tensió. Ara, si van ser els d'aquí que el van detenir o a fora, no ho sé perquè ja no vaig veure-ho. Però això sí que la notícia es va saber al vespre, perquè davant de casa hi havia un, que era en Cassià Busquet, allà on hi ha ara la llibreria, doncs hi havia en Cassià Busquet, entens? Que no sé si ho havies conegut tu. Però, doncs aquell, bueno, aquell el van detenir, aquell no el van matar, aquell es va escapar. Mateix que ho he dit, però va ser detingut també molt de temps al seminari com tots els altres. El seu germà, que era l'altre del veïnat, que era el pare d'aquella noia que es quedava amb en Pons, saps que ho he dit, l'estanquera de Sal?
Sí, sí.
L'estanquera, però no el, en Pons el noi, no, la mare. Mm-hmm. La mare, de, la dona d'en Pons, del vell, que és de la meva edat, aquell home una mica més jove, doncs aquell era el seu pare, era el germà de Cassià Busquet que el van matar. I aquesta gent, ja dic, després va passar un altre cas amb aquell, el secretari d'allà al pisos de Can Juncà, un que feia secretari del jutjat, un senyor que es deia Pinyol, que va venir d'allà i de feia poc que era aquí, potser feia 4 o 5 mesos, van allà a buscar-lo, esclar, aquella dona va fotre un espectacle allà a la carretera, aquella dona van allà a buscar-lo, se'l van emportar i es va veure més ja, m'entens?
Vostè recorda l'espectre, diguéssim, de partits polítics de l'època?
Partits polítics, ja et dic el que hi havia l'Esquerra Republicana, hi havia la Lliga Regionalista, però l'esquerra era ben constituïda, però la Lliga eren quatre, poc. Políticament, o sigui, quan hi havia eleccions, si, per exemple, l'Ajuntament eren 7 o 8 o 9 consellers, l'alcalde n'hi havia 6 o 7 o 8, i els altres 1 o 2, és que era molt minoria, però era un partit molt petit.
De molta tradició.
Sí. No, l'esquerra tenia més. Sí. O sigui, l'esquerra llavors representava el que diré jo, però no tant, com Convergència ara. Ho entens què vull dir? L'esquerra, que ara ha passat a ser una minoria, el 36, l'esquerra, del 30 al 36 era un partit, o sigui, que en formava un part en Companys, de Macià i tots aquests eren de l'Esquerra Republicana, com a Tarradellas i tots aquests, no? Era un partit constituït i llavors amb nas, Ara és petit, però llavors aquest partit estava constituït aquí.
L'ambient de Sal en aquells moments en què passen tots aquests fets, com el veu vostè? Vull dir, la gent del carrer què diu, què pensa?
Sí, la gent del carrer, doncs mira, tothom es ficava a casa seu i ningú tot tirava pilotes a fora, no, volien complicacions. Saps què vull dir? Escolta, van passar casos de gent que volien anar a un altre puesto, escolta, si no els volien, perquè esclar, ni aquí, ara, que diré jo, si no, no, un poble, que un poble d'aquest al voltant m'ho enfollava, els reixis que no era gaire conegut, ni d'allò, aquest assumpte, en el lloc d'agrícola no es va escampar tant, mentre que avui dia, esclar, llavors sí, però en aquest poble no, era molt controlat tothom, això vull dir.
Llavors també va ser un moment...
Bueno, i una altra cosa, això també puc fer-ho dir, que el casal, com que hi van calar foc, perquè ja t'he dit jo que pensàvem que era de dretes,
Explica una mica la història aquesta.
El casal, el que ja t'he dit jo, que era un centre recreatiu, molt estatut, el mateix que vull dir, i jo, no tenia, o sigui, com, i el major part que eren de la meva edat, que no arribàvem als 20 anys, perquè en Pau era dels que portava el casal, però era més gran que nosaltres, en Pau té 4 anys més que jo, el mateix que vull dir, però els altres, els que jugàvem a futbol així, o sigui, idea política no en tenien cap, ni de l'edat, ni, o sigui, no tenien cap idea política. Ara, els ser ficats allà i els antítesis del jovent d'ara ja van ser catalogats com de dreta. Clar, va venir que va esclatar la guerra i van fotre foc, el primer que van fer. Fotre foc al casal.
O sigui que pocs dies després de l'aixecament ja...
No, no, el mateix dia.
Ah, el mateix dia.
O sigui, si va esclatar el 18, no sé si va ser el 18 o el vespre, el 19 ja que van clar foc. És què vull dir? En el feixugista i el casal, un dia o dos feia que havia començat l'aixecament. O podia la mateixa nit. Saps? Perquè com que ja va passar, ja havia passat quan se va inaugurar l'any 32, que es va fer una carrera de torxes, a peu, que anaven a voltar, diguéssim, per allà, aquí a l'hostal del Pi, saps que no hi havia aquella plaça, a voltar, i allà hi havia el local del Floreal, i esclar, i com van passar per allà, li van fotre, els atletes li van fotre una mica de fumanda. No comprèn res, ni coses estúpides que es feien, allò, res així, això. Anava així.
Llavors, quan passa això, vostès, membres del casal saltenc, en parlen entre vostès?
Home, esclar, no en parlàvem, ja no teníem pas tot el cotxe, teníem una mica de por, tot i ser joves, teníem una mica de por. Clar.
I llavors què fa el casal? Es dissol? O...
No, el casal ja va estar dissol, perquè quan van cremar el local, ja és que el que volia fer. No comprens? Ja, i l'equip de futbol i tot. Jo llavors, mira, vaig jugar, que una d'aquestes fotos que tinc entregades no, a la Farga del novembre, vaig jugar un partit de dos amb el jovent d'Ario, llavors. Perquè això era, diguéssim, del bons, com et dic, què vull dir? Del casal era del món, diguéssim, eh? Jo i aquell altre xicot que havia estat aquí, havia portat la botiga aquesta d'en Philips, en Vilagran el coneixies?
Sí, en Vilagran.
El senyor Vilagran, que tenen el col·legi, sí. Les seves noies, ara és mort, doncs aquell tenia dos o tres menys que jo, eh? I jugàvem en el casal. I aquell i jo en aquesta foto hi som, vam anar a fer dos partits, vam venir a buscar els jovendars i com que li faltava gent perquè algun havia marxat al front voluntari i així, saps què vull dir? Sí.
Potser vol dir aquesta foto?
Sí, aquesta foto que és que tenen el puny a l'aire, sí. Em coneixes a mi aquí? Veus, sóc aquest del mocador, eh? I em diu la gran coita del costat meu. Veus aquest?
Sí, sí.
El del costat meu d'aquí era en Vilagran, m'entens? Sí. Sí, aquesta foto és de l'agost del 36, sí. Penso. D'aquest que va venir de Barcelona, saps què vull dir?
Sí. Aquest, això era una selecció?
No, l'equip d'aquí amb una selecció de Barcelona, que va venir uns quan venia a jugar aquí. Ah, saps què vull dir?
No estaven relacionats amb...
No, amistós, això a partir d'amistós, sí.
Molt bé, llavors es dissol el casal Saltenc.
Sí, el casal Saltenc ja va estar, o sigui, cremant el local ja va estar liquidat.
La gent ja es dispersa.
Sí, sí.
I parla'ns una mica de l'ambient també que vostè coneix a través de la seva botiga, és a dir, que probablement molta gent que treballava a la fàbrica, que era allà a prop...
Sí, i home, avui la botiga ens tindrà molt al tanto perquè et diu el que passava a Sal. A Sal venen dos sindicats a la fàbrica.
Quins sindicats eren?
Aquest que t'he dit jo, que en deien dels invàlids, que no sé quin nom oficial tenia. Saps què vull dir? Que van constituir, no sé si era els anys... No sé quin any era que el van constituir. Que dic, com se va constituir la Guàrdia Civil de Cavall i Corte de Sabres per allà fora, amb les... aquest encaciano que parlava, aquest el botiguer que tenia a la cara d'allà, allà on hi ha la placeta de Can Coliu, tenia un aparador gros allà, un aparador gros. I el cony va sortir a tancar les portes d'ací, perquè hi tenia d'allò d'un vidre, que abans no se'n veien gros, eh? Un vidre que podia fer metro i mig per, de quadro, eh? I el van a tancar l'aparador perquè tenia por que li fessin baixar, saps? No sé com se'n deia aquest sindicat, jo, m'entens? Però hi havia el sindicat únic de la CNT, eh? I l'altre, a la fàbrica de Sal, això, aquí al Veïnat no, eh? La fàbrica de Sal. I allà, esclar, la gent que venia allà fent comentaris, però sota voce no parlàvem gaire perquè... L'altre dia se'n van emportar el que deia jo, el majordom, que era Puigdemont, era un dels que van matar, se'l van emportar allà, al cap de d'un quant... Aquell dia que dic jo de la ràcia, del 26 de juliol.
Llavors, vostè recorda, quin, per exemple, el nivell de poder adquisitiu de la gent, és a dir, vostè tenia moltes llistes d'aquelles d'abans?
Sí, o... sí, hi havia deutes. La gent era bon pagador, però molts no podien. Ara pagaven, o sigui que aquest diré jo, però encara s'havien trobat, m'entens? A tenir aquest diré jo, en aquell temps que un pa valia 60 cèntims el quilo i un de 4 quilos, 2,40, 2,40, però hi havia gent que es tractavien 100 duros de pa. Són cèntims, eh? Són 600 peles, m'entens? 3 o 4 famílies o 5, eh? Però anàvem pagant, és que vull dir, mira, anàvem fent, anàvem pagant com podien afluixar una mica feina i si no, no anaves. Era allò que era costum ja, saps? Anar a fiar la gent, escolta, i tenia, hi havia molt d'allò llavors, eh? Es feia molt.
A partir... Entrevista del senyor Josep Junquera Vilamú, segona. Bé, llavors ens deia que a partir del començament de la revolució,
sí,
vostè comença a tenir problemes per trobar farina.
Bueno, problemes no, perquè no era per directe anar a buscar. Havies de prestar la que et daven. Saps què vull dir? N'hi havia poca. Aquí a Can Terres feien la d'allò, la recollida.
A les Bernardes.
A les Bernardes feien la recollida, barrejaven, perquè farina de blat sol no n'hi havia hagut prou. Clar, barrejaven amb blat de mono i jo això no hi vaig trobar gaire perquè et dic que al setembre ja vaig marxar. I com que no tenia... La meva mare era a casa, jo encara festejava, no? O sigui, jo em vaig casar, em vaig venir l'any 39. Era la meva mare sola, perquè les meves germanes ja totes eren casades, eh? Doncs jo tenia un noi de caçar, un mosso. Havia tingut un de caçar, fer un de llambilles, però esclar, aquestes van cridar-lo pel front, ja van marxar. O sigui que jo vaig plegar, vaig optar per tancar perquè per posar un mosso allà, sense saber si hauria farina per treballar, la meva mare tampoc no patia del cor, saps? I no podien refiar-me, vaig dir, va, vale, que tanquem. I va quedar la meva mare sola, va anar una filla del meu germà, una meva neboda, allà em viuen amb ella, i jo vaig marxar al front.
I els clients no es queixaven d'aquesta nova farina?
Home, els clients. Els clients llavors ja tothom agafava el que portaven és com a l'entrada al Nacional els 10 anys de racionament. El mateix, de què vull dir. Hi va haver moments que era bo, altres que no era tant, altres que no era... per exemple, aquests mesos, ara d'aquí una setmana, com entraves maig i juny, fins que venia la collita ja podies dir, perquè jo em cuidava fer els subministres, llavors els anys 40 i 48, jo era el president del sindicat de Flaquers, i anava a fer els subministres a Girona, treure les bales a bastos, diguéssim. I també hi havia problemes, o sigui, que va durar molts anys que tot era plat de moro i farina, ara, quan arribava el maig. Saps què vull dir? I reaccionat, O sigui que... problemes van durar fins l'any 50 amb el pa.
Llavors vostè tanca la fleca...
Tanca la fleca.
I se'n va...
al front.
Se'n va per Lleva.
Per Lleva vaig estar uns 3 mesos a Girona, penso.
I l'ambient dels quartels a Girona quin era?
Sí, l'ambient dels quartels a Girona, mira, no, estava molt allà i tots esperant que es toqués al front, perquè sabien que un dia altre havien d'anar-hi. Però, clar, avui, demà passat, l'altre anàvem passant, anàvem fent instrucció a la devesa, m'entens? I quan va venir l'hora de sortir cap a Jaén.
Alhora, quan el varen cridar, vostè creu que la gent tenia una idea exacta del que estava passant?
Home, els que van llavors com vam anar a ingressar en l'exèrcit, sí, Llavors ja se sabia com anava. O sigui que hi havia dos bandos. Entens que nosaltres estàvem aquí, al costat de la República, i hi havia els altres. Això se sabia de sobres, llavors. A part del que cau que hi havia a retaguàrdia, nosaltres, això... No hi tocàvem per res nosaltres amb això. Nosaltres fem la nostra vida i s'ha acabat. Entens què vull dir? Que cau de la retaguàrdia va durar molt de temps, fins al primers del 37, però el novembre i octubre i desembre del 36 era el pujeu, hi havia més follona amb això encara. Entens? Va passar allò del desembarc de roses, jo que van dir que el Nacional desembarcava una rosa i es van acabar amb fotre una saca en el seminari que ens separa els que van empalar. Des que ho deia, escolta, entens? Fins... bestiades que van passar per tot arreu, això és.
I llavors vostè se'n va a Girona, i a quin moment entra cap al front, se'n va al front?
Al front no t'ho puc dir exacte, però jo em sembla que hi vàrem anar-hi a últims del 36 o primers del 37. Perquè com es van al front, es van portar, no para al front directe, es van portar a Torre del Campo, província de Jaén. Entens què vull dir? Allà vam estar també 3 o 4 o 5 setmanes.
I ara ja estem acabant. Només li vull demanar a veure si se'n recorda del tipus de pa que feia el 36, de quins... i els preus.
Sí, home, el preu ja t'ho he dit. 60 el quilo.
Ah, 60?
60 el quilo. 2 quilos, O sigui, 2 quilos, 60, 65. Segons, a vegades pujava 5 cèntims, a vegades... 60, 65. El de 2 quilos sempre hi havia 5 o 10 cèntims més barat, ho representava. I el de 4 quilos, que se'n feia de 4, encara 20 cèntims més barat, per exemple.
A veure, doncs si ho entenc. Els més petits que feien?
Els més petits feien pa de quilo, no se'n feia pa de més petit. Algun de més quilo, però molt poc, O sigui, pa d'això d'ara, res, O sigui, allò no. No, perquè, escolta, molt de pa gros. Perquè el que et deia jo, les famílies, la majoria tenien 3-4 fills, la majoria, això. I després, si no els tenien, les cases vivien juntes, ja saps tu. Ara encara la meva dona mateix. Jo la meva dona eren 4 germanes. Però hi havia el seu pare i la seva mare. Hi havia els pares dels seus pares, encara eren vius, el 33 i l'altre va morir el 35, l'altra àvia, i una tia. De manera que eren 9 en una casa. Clar, aquella gent agafaven aquells pans de 4 quilos, agafaven 2, no un per haver-hi anat cada dia. No, esclar, comprens?
A veure, així és el de quilo, quant valia?
El de quilo de 60 a 65.
Espera, tornarem a repetir perquè... Exacte, vostè cèntims.
Cèntims, sí, sí, sí. 60 a 65 cèntims quilo.
El de quilo valia?
Aquest preu, 60...
Espera, tornem a començar.
Sí.
Vostè, ara jo li pregunto els pans i vostè cada vegada que em digui el preu,
em
diu cèntims.
Sí, sí.
A veure, llavors quin tipus de pans hi havia?
Poc de mig quilo, poc de mig quilo, però el quilo que és el quilo, valia 65 el quilo. M'entens què vull dir? Després, el de 2 quilos, una 25, perquè, o una 20, perquè rebaixaven sempre 5 o 10 cèntims, perquè deien que no hi havia tanta feina fent dos agrupats, de dos, I el de 4 quilos, si aquest valia, per exemple, 65 el quilo, que hagués vingut a 2,60, els 4 quilos, 2,40 valia. Era el tipus de pa que es feia,
es mateix, perquè considerava un animal danyí pel peix, perquè és vius del peix, eh? I anava a l'Ajuntament.
Sou nat del 1903?
1903, 8 de maig del 1903.
Entrevista, senyor Lluís Palou, maig de 1986. Bé, vos de petit vau començar a caçar amb l'ensenyament del vostre pare, no?
Això mateix. Jo anava de petit i anava al darrere del meu pare, no portava escopeta ni res, només ja per la gran afició que ja hi tenia, que veu que ja ho portava de naixement, això. Doncs anava al darrere del meu pare, que també era un famós caçador, que en fi, el marquès se l'emportava sempre a cacera, perquè també, en fi, era un gran company del marquès de Camps i del senyor Vilaseca, en Pau Descans, si havies conegut el senyor Vilaseca. Doncs tots aquests senyors se l'emportaven sempre a cacera, perquè era un famós caçador. I esclar, vaig agafar l'afició així. I llavors, quan vaig tenir escopeta...
A quina edat vau tenir escopeta, us en recordeu?
Ui, tard, almenys tenia 16 anys. Em recordo d'una vegada, mira si era gran la meva afició ja, que el senyor Vilaseca, en Pau Descansi, i un tal Castellà del Veïnat, l'alcalde del Veïnat, que era un veterinari, varen convidar el meu pare per anar a cacera cap a les serres. Jo, esclar, encara no tenia escopeta. Jo vaig dir al meu pare, dic, deixeu-m'hi venir, que tant que m'agrada, deixeu-m'hi venir. Diu, però és que no tinc escopeta, i llavors tirava amb una escopeta fluixer, aquesta és que hi ha una agulla, eh? No fluixer. I no tenia escopeta, jo només tenia, i el meu pare tenia aquesta classe d'escopeta. I hi havia en Manel de la Torre Mirona, Manel Geli, que en tenia una altra d'escopeta. I érem com tota la vida, i hem sigut molt amics. I vaig anar i me la va deixar. I vaig anar a caçar amb ells, que no tenia llicència ni tenia res, jo encara era, dic, tenia 13 o 14 anys, no tenia pas més, o 15 màxim. I dic que encara no tenia llicència ni escopeta. I vam anar a les serres, a Contestins. I vam deixar el cotxe al casic de les serres. I en aquestes ve i ens anem a cacera. Encara no som al bosc, aquesta gosseta mateixa que dic que em va fer matar la primera llúdriga, agafa el rastre de les perdius, nyac, 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 m'agafa amb judes jo al darrere la gossa. I encara sembla que sento el senyor Vilaseca en Pau Descans i pobret i el meu pare, que van dir, diu, aquesta gossa, diu, crida pels rastres dels conills. Però què carai sabia jo, el que res que la gossa cridava, jo al darrere de la gossa. S'aixequen 7 o 8 perdius, foto castanya amb una i ja la tinc a terra. Van quedar així. El meu pare i els altres, que eren famosos caçadors, van quedar així. Mira, ja en vaig tenir una. I els perdius es van escampar pel mig del bosc i tu diràs, al darrere d'elles. I llavors aquell del veïnat, el veterinari, em va matar un altre. I llavors, al mig d'una pineda, se m'enxeca un en a mi, m'acaga un judes pel mig dels pins, li apunto i pam, i cau. I el vaig dir, el meu pare va dir, que has tirat, amb un operatiu, veniu que has caigut, i vaig dir jo, veniu que l'he vist a caure. I varen venir amb els gossos, que tenien dos gossos perdiguers molt bons, el meu pare en tenia un i el senyor Vilaseca en tenia un altre, perdiguers de l'1, i varen venir allà on havia caigut la perdiu i cap gos va sentir res. I és perquè la perdiu era alada només, havia tenir només l'ala trencada. I al caure hi havia feixines, això que tallaven els feixiners, i aquella perdiu al caure es va ficar sota la feixina. I esclar, no havia fet cap rastre per res, aquella perdiu. Varen venir els gossos i cap rastre per res i la perdiu un lloc. I vaig sentir el senyor Vilaseca deia, diu, aquest ens fot bola. Diu, aquest diu, poca la mort, home, diu, ens fot bola. I llavors vaig dir, amb el meu pare, dic, no, que ha caigut, carai. No fot bola, que ha caigut. I el meu pare em va creure, i va dir, cap on t'ha caigut, cap aquí. I llavors va veure plomes, el meu pare. I va cridar amb ells, diu, veniu, diu, que sí que ha caigut. Diu, que hi ha la plomada allà on t'ha caigut. Perquè com cauen alades, el cop de pit que deixen a terra, els hi cauen plomes, deixen una plomada. I sí, sí, llavors venen amb els gossos i un perdiguer de seguida ja queda allà clavat, parat, a una feixina, i vam tenir el perdiu. Dic, què? Dic, vol o no? I encara sembla que sento el senyor Vilaseca que em diu Palou, que el meu pare són els Palous d'apellido, va dir al meu pare, diu Palou, diu, nosaltres ja ens podem retirar, diu, els joves ja ens passen la mà per la cara. Ells, tres famosos caçadors, van matar una perdiu. Jo, que era una canalla, vaig matar dues.
Vos sembla que heu matat de tot, no?
De tot, de tot, de tot. No puc dir cap animal que conegui en el país que no l'hagi mort. I no pas ni un ni dos. Ànecs, almenys he mort de 7 a 8 classes. de petits, de grossos, d'un color, d'altres colors, és a dir, variats, molts.
Un dels llocs que teniu favorits de cacera cap allà als anys 30 era la part aquesta del riu Ter.
Tot el riu Ter, és allà on té molt més caça, de conills, llebres, ànecs, becades, perdius, no, perquè en aquí de perdius ja n'hi havia de vegades, ja n'hi havia moltes algunes, però les menys de perdius, però becades, ànecs, conills, llebres, llúdrigues i guilles, que la darrera del Marquès de Camps, antes que era vedat, hi havia molts conills i les guilles hi venien per la vida que hi tenien, per menjar conills. Doncs, i escolta, tota la cacera meva, com aquest qui diu, ha sigut al voltant d'aquí de Girona, agafar Vilablareix, Estanyol, Gonfollà, el que he dit, Contestins, Sant Gregori, Domeny, Taialà, Canet, tot això ha sigut la meva cacera.
Sembla que abans les propietats del Marquès hi havia molts arbres, era molt...
Ui. Passaves a la Devesa i si volies veure el sol no podies perquè les fulles et privaven. Hi havia tota classe de plantes, era una Sibèria. El Marquès de Camps no volia que estigués cap planta verda. Nosaltres vàrem viure 25 anys en el Mas Devesa, que eren masovers d'ells, i cremàvem molta llenya, perquè teníem a llar i teníem, pastàvem el pa i teníem el forn per fer estelles i tot això, i vàrem cremar mai res més que llenya de plantes mortes de velledat, de velles, els deixàvem morir de velles antes de tenir cap. I havia de fer passos pel mig del bosc, perquè no s'hi podia passar de verdisses i plantes. I per poder-hi matar els conills, tenia dos o tres homes fixos durant l'any i passaven a estassar perquè, i per un prill del foc, que hi hagués un dia un foc, perquè el foc no es pogués enganxar d'un lloc a l'altre. Doncs tu passaves a la Devesa, posaves a dins de la Devesa i semblava que era núvol. Posaves a sota i dones només les fulles de les plantes, perquè hi havia tota classe de plantes. Hi havia uns pins que dos homes no els abraçaven. Hi havia uns roures terribles, hi havia alzines que poder tenir 200 i 300 anys. És a dir, que hi havia tota classe de plantes, hi havia plàtans, hi havia oms, no sap pas què més. És a dir, tota la classe de plantes hi havia a la Devesa. I verdisses. Hi havia unes verdisses que ens van trobar més d'un cop i més de quatre. En plena nit venia una persona perduda, que es perdia en el bosc, entrava i no sabia per on sortir, doncs, i venien a casa, a petar a casa, a última hora, i a demanar auxili, que no sabien on era, que havien perdut l'arma. I d'aquestes, llavors nosaltres els guiàvem d'això. És a dir, que era una Sibèria, que no sé, algú no s'hi perdia, una cosa grossa.
I al riu Ter també hi anàveu a pescar, no?
Sí, també, el riu Ter, per les anguiles, jo. Sempre anava només per les anguiles, amb la forquilla, i a pescar, diguéssim, mira, divertim, a més de que em divertia. Mira si era, ja venia de naixement aquestes coses d'esport, de cacera i pesca, que una vegada per la festa major, com que érem nou germans, i llavors per la festa major hi havia, diguéssim, d'això de convidar parents i convidar amics, i en una casa a vegades es reunien 40 persones, I sí, una vegada per la festa major, per Sant Jaume, hi havia tots els convidats a casa per dinar, jo aquest carai, passava de la festa major ni res. I em vaig anar al riu a pescar, agafar anguiles, i era a les 3 de la tarda, o a les 4, que encara era el riu pescant anguiles. Em vaig agafar una pinjorella, i esclar, acabat de dinar, el meu pare va passar llista dels fills. Com que érem nou, hi falta en Lluís, i hi falta en Lluís. En Lluís de què s'ha fet, en Lluís s'ha mort, en Lluís s'ha... Tots a caçar-me. Jo tan tranquil agafant anguiles al riu Ter. I llavors, trobo que jo, mira, la meva germana, que encara es diu, doncs ens venia a caçar i en trob, diu, ai Lluís, estem desesperats, diu, que ja pensava, ens pensàvem que ets mort, que tothom és a caçar l'un aquí i l'altre allà. I el pare diu, està enfadat, diu, que t'ha de fotre una pallissa. Jo sé que, despantat, em vaig anar amagant a la pallissa al mig de l'oserta, perquè no em fotré la pallissa. I ara petit, tenia llavors que tenia, podia tenir 8 anys o 10, no tenia pas més, no.
I diu que agafàveu tantes que aquesta vegada us n'encarregaven que n'anéssiu a pescar.
Sí, a vegades em deia, no em agafis pas un quilo d'anguiles, Lluís, home, si puc, sí. Però això al riu havia d'anar sec, perquè jo amb trampes i barbols i ninfieles jo no he tingut mai, mai. Sempre ha sigut treballant, aixecant pedres i, en fi, treballant.
Una altra de les coses que també agafàveu molt i que per la que us coneixien eren les... aquells animals, com se'n diuen ara, les llúdrigues.
Ah, la llúdriga, sí.
La primera que vau agafar com va ser?
Amb un cop de roc, ja t'ho vaig dir, o t'ho he dit mai, eh?
Expliqueu-nos.
Amb un cop de roc.
La primera,
que va ser, diguéssim, quan vas conèixer la llúdriga, que no sabia jo la llúdriga que era. I va ser quan la vaig tenir morta, vaig trobar el guarda bosc del marquès de Camps, Paretes, Alfonso Paretes, que ja et dic que era el d'això, l'avi de l'Alfons Morer, i em va dir, Lluís, diu, què portes? I jo li vaig dir, dic, una llúdriga, em penso. Diu, jo no la conec pas perquè n'he vist mai cap. Diu, sí, sí, ja ho crec, i va ser quan va dir...
Una de les coses per la que us coneixen molt aquí a Sal és per la qüestió de la cacera de les llúdrigues.
Sí, sí, des de l'Obergo. Quasi vaig dir que parlar de Lluís Palou, quasi tothom sap qui era el Lluís Palou.
I per què? Per què això?
Pel sentit. Gran caçador, diu, gran caçador per les llúdrigues.
Expliqueu-nos aquella història que, de la primera llúdriga, com la vareu caçar?
Sí, com t'he dit, diguéssim, així és.
Torna-ho a explicar.
Sí, doncs, amb una... agafant anguiles, que estaven al canal, que havien quitat l'aigua del canal, i el resultat portava aquesta coseta que dic tan bona, i al sentir la llúdriga al cim de les bratisses, no, jo vaig considerar que hi havia algun animal allà, i li vaig ajudar a pujar al cim de les bratisses. Jo, mira, vaig tenir la certesa, es pot dir, d'agafar un roc a cada mà, a veure què hi hauria allà. I sí, la gossa ja sento que es baralla a dalt les bardisses amb un animal, però no sabia què era. I per casualitat em salten els peus. Em va fer una impressió, perquè era jove jo, no m'hi vista mai cap. Doncs li fumo cop de roc i l'ensapego al cim de l'esquena. Va quedar enyucada. Li tiro l'altre, també la vaig ensapegar i ja es va saltar la gossa. Ja me la va aguantar, es va embarallar, me la va aguantar. I a l'aguantar-me jo la vaig agafar per la cua, eh? I la vaig rebatre contra els rocs de dins el canal, i ja la vaig matar. I llavors, esclar, pujo cap dalt a l'adreça del marquès i va ser quan vaig trobar aquest Alfonso Paretes, el guarda del marquès de Camps. I va ser quan me va explicar que era una llúdriga i que valia moltes peles la pell i va dir, almenys em faràs 5 duros. I sí, sí, 5 duros em vaig fer cap a la Forta Girona i 5 duros em vaig fer. I des d'aquell dia m'hi vaig aficionar i mira, fins ara que tenia 60 anys o 65 o 70, ja no recordo.
I n'heu mort moltes, de llúdrigues?
300 i pico. 320, quasi puc assegurar-ho. Fins a 300 i pico ja els anotava cada any. Tantes cada any.
La pell, la veniu i la carn?
Menjar-la.
La carn ja la menjava.
La repartia amb els germans i, en fi, veïns, que els agradava. Jo me'n quedava un tascorro per mi, la que em semblava, i l'altre la donava. Sí. I la pell me la venia.
Sembla ser que hi havia un rector del poble que li agradava molt, no?
Ui, mossèn Sebastià, que em penso que és conegut de tot el poble, que va estar-hi molts anys, va ser el que ens va portar en aquesta casa d'aquí, doncs, i aquell, ui, estava enamorat de les cuixes de llúdriga. Vinga, menjar una cuixa de llúdriga, que és bona, deia ell. Venia per aquí, ens ho explicava, diu, és boníssima. Quan ne matis una altra ja pots pensar en mi. Sí, home, mossèn Sebastià, no tingui por, ja pensaré en vostè. I mira... I des de llavors encara no quitaven l'aigua del canal, perquè això l'havia de matar quan quitaven l'aigua del canal. Perquè amb aigua és un animal que té molta defensa, no hi ha maneres per matar-la. Perquè aquesta se tira, si hi ha aigua, a dins de l'aigua i tira a sortir un quilòmetre una vall sense sortir. I si veuen que els persegueixes, tenen la tàctica de què surten. Del morro només agafar respir, agafar aire, ja tornen a ser sota i no els veus. I un que no hi estigui bregat, que no els conegui, sortirà del nas davant i no ho veuràs, no tindràs compte.
I un home com vos, que ha anat tants i tants anys a cacera i que cada any ha anat trobant noves peces per tirar, nous animals, què en pensa d'ara?
Ui, ui, ui. Ara, llavors, podies caçar tot arreu que no hi havia res vedat, no hi havia cap acot un lloc. Tenies llibertat per caçar tot arreu. Tornaves documentat, anaves, agafaves llicència, portaves els documents reglamentaris, trobaves la Guàrdia Civil, no et passava res, i tenies llibertat per caçar tot arreu. I ara, si hagués d'anar a cacera, ara no iria. En primer lloc, poca caça. I segurament que resulta que és tot vedat, i per ser soci de tots els vedats, pel que pot ser, costaria molts duros. I en segon lloc, que no hi ha caça. La caça s'ha determinat tant que, bueno, Antes tiràvem amb unes escopetes, jo vaig començar a aprendre a tirar amb una escopeta d'aquelles de pistó, que es carregaven amb una baqueta. Primer hi posaves la pólvora, després posaves el taco, després perdigons, altra vegada taco, i llavors un pistó a la ximeneia, i quan hi havia humitat, a vegades et feia xec, i no es desparava, no es patava el pistó. Vas començar a anar creixent amb aquestes escopetes, jo. Doncs, i llavors, a una distància que deia de 30-40 metres, ja no matava res, perquè la pólvora, tirava pólvora negra, una pólvora dolenta que no tenia potència, i els animals t'escapaven, és a dir, que si no els deixaves a prop, no els mataves. Varen venir les pólvores aquestes, diguéssim, com la diuen, que ara es tiren, diguéssim, pólvora blanca, que ja tenia més de jove, varen llavors sortir les centrals, escopetes centrals.
Maig de 1986, Sal, segona. Llavors... Vos que havíeu matat tantes llúdrigues, ens dèieu que ara no, ja no n'hi ha.
Ara s'han desterminat. I jo que deien de les escopetes, el desterminar, diguéssim, que ara hi ha tan poca caça, jo estic més de convençut de que el tenir aquestes escopetes, sortir aquestes escopetes automàtiques, de 5 tiros i tot això, s'ha desterminat molt la caça amb això. I llavors, de com parlo de que era jove, amb ara, si llavors hi havia una suposança en el poble de Sal 100 escopetes, ara n'hi ha 2.000, que també influeix molt això. Després una altra cosa, amb els insectes de l'agricultura, insectes per salvar les plantes de sulfats i aquestes coses, també s'ha perdut molt, molt, perquè els animals viuen de la terra, dels insectes, sigui granes, sigui insectes de llagostes i aquestes coses, i és enverenat dels polvos, i els animals mengen això que és enverenat dels polvos i moren. És a dir, que hi ha les dues coses. Les escopetes, que n'hi ha més que no n'hi havia, i automàtiques que a 100 metres mates un animal, perquè dic, jo al principi de cacera, un animal que fos com d'aquí, aquell pal d'allà dalt ja no li tirava pas, perquè ja sabia que no el mataria. I en canvi ara, com d'aquí aquelles parets, les llebres cauen, que és un gust, salta una llebre i com d'aquí aquella paret li fots un tiro i si la mates. Doncs són dues coses, el modernitzar les armes i les pólvores, diguéssim, i els insectes de les terres. I per això que acabarem en fa l'efecte que es perdrà tot. Perquè antes jo recordo que en el pla, quan començava a tirar, diguéssim, o ja pensa de tirar, m'anaven al pla a matar calandris, que hi havia un bols de calandris, que no hi donava gust anar allà, perquè mira, tiraves amb l'un, tiraves amb l'altre, cada moment. I ara ves-hi que no n'hi ha un. Cogullades, que també n'hi havia moltes, tampoc n'hi ha cap. Pardals, hi havia un bols de pardals, que a vegades tiraves al mig un bol de pardals i mataves 25 o 30 amb un tiro. Ara ves-hi, que no veus ni un bol de 30 solament. No matals-ne, ni un bol de 30. I les perdius, que antes hi havia moltes perdius, resulta que també han hagut de marxar, s'han desaparegut, perquè antes les cases de pagès a les muntanyes estaven voltades de cases de pagès. I per les muntanyes hi havia vinyes, hi havia liberts, oi? Hi havia avellanedes. I les perdius tenien vida en la muntanya perquè tenien menjar per d'això, I les cases de pagès, doncs el que no hi sembrava una cosa i sembrava l'altra per les feixes al voltant de les cases, i aquests animals tenien vida. I les cases de pagès s'han perdut totes, que tothom ha marxat del bosc, I els animals també s'han hagut de perdre obligadament, perquè no han tingut més que els focs que hi havia, ve de baixar baix el pla, i el que baixa baix el pla en poc temps ja està determinat que el maten. I s'han perdut tot això.
Vos que heu matat tantes llúdrigues, no us sap greu ara, després de tants anys? Us sap greu?
Sí, en part sí, perquè s'han desprescut, Una cosa que m'hi ha divertit tant i he lluitat tant per elles, per anar-los al darrere, que a vegades venia, em havia trobat anant al darrere de la llúdriga, quedar descalç i al ple hivern i punxar amb el peu, amb un vidre o el que fos, ni me'n sentia de la fred, i llavors quan era a casa, carai, t'has fet mal, Els anava al darrere i llavors, i lluitava per elles, però ara no. Ara, si n'hi hagués una, la respectaria, que sapigués on tenia una, creu que la respectaria.
Molta estona, i quan nosaltres farem aquest programa, sortirà menys, però ja sortirà. Així és que això us podreu veure a la televisió...
Tot... A la televisió, no que fotis.
Sí, tot el mes de... De juny i juliol aquí, sabeu on és allà Can Terrés?
Sí, ja ho crec, les vegades que hi he estat. Allà. Quan hi havia l'Avo precisament, quan van matar el Roig, el van fusillar. Eren molt amics. Per...
I no vau pensar mai fer-vos un abric?
De les pells. Ja ho crec que hi pensava, però no hi... Puros, això, eh? Matava una llúdriga i l'alegria que tenia per poder acudir amb els gastos que tenia. Que en feia 300-400 peles o 500, que llavors eren molt, no hem de menester ningú, doncs ara és l'únic moment que respirem a la nostra vida. A la nostra joventut, jo a la meva infància, al compte d'anar a col·legi, era anar a engegar un ramat de vaques en aquesta devesa que diem del marquès, tant que era una Sibèria, en vez d'anar a col·legi. Eh? I tenia 8 o 10 anys, que escolta, a llaurar amb les vaques i bous, eh? I...
Tinc de la tarda, fins a les 10:15, que Déu tingui pietat. Era el primer.
Entrevista a Paquita Puig-Ripoll, 20 de maig del 86. Me pot explicar, quan va adonar-se que estava embastat, què va fer?
Mira, nena, el primer que vaig fer és anar a casa de la meva mare i explicar-li que em sentia que havia d'anar de part, o que veia senyals que no eren normals. I la meva mare me va dar consells i els vaig seguir. I sí, sí, així va ser. Era la una de dinar i fins a les 5 de la tarda la senyora Cremeta, la llevadora, no va venir. I la que va venir fins a les 11 de la nit o després dava llum al nen.
Sí. Jo volia dir, quan va adonar-se que estava embastat, que va, això de que va pensar que havia de preparar roba pels nens,
sí,
i tot,
sí,
això, com ho va fer?
El que t'he dit, vaig anar a Can Papet de la Rosa, i ahir vam girar amb la mare, perquè com que treballàvem juntes, a la sortida, vam anar a Can Papet de la Rosa i vam comprar bandoles, vam comprar faixes, agulles imperdibles que fossin bones i grosses, tot el que s'havia de menester. I em pres jo, tinguent roba blanca com tenia, i ja em vaig fer llençolets, de la mateixa mida de les bandoles, perquè després els vaig fer anar vestits amb bolquers i els havíem d'arreglar així, emprès amb el llençolet, els hi posava sota de les cames, i emprès les bandoles, que els hi posava l'agulla imperdible baix. Jo li vaig comprar uns quants suets, emprès jo me'n feia, i mira, els fèiem anar vestits així, d'aquesta manera, aquell temps.
I quan vostè se'n va adonar també de que estava embastat, el tema de l'alimentació, el va cuidar més o menys?
El nen, el gran, li vaig donar el pit fins a 7 mesos.
I vostè?
Jo, filla meva, jo el que hi havia. No, no és pas que no mengés perquè era de vida, ja estava bé, però aquell temps era molt diferent d'ara. La carn no la veiem pas mai, només el diumenge. El diumenge matàvem un conill, o el vespre, mira... un plat de mongetes ja, per exemple, cuites, enciamades, i una costella. Volia un ral, volia que ja es podia anar a buscar, però tot i així era just.
I vostè ens ha dit que treballava a la fàbrica?
A la fàbrica, als Aspis.
I llavors, o sigui, quan ja veia que acabava el temps d'estar embastat i que havia de tenir el nen,
sí,
què feia? Demanava permís?
Sí, vaig demanar al majordom, que em semblava que havia de tenir el fill aviat i que plegaria. I vaig plegar, per exemple, les dues últimes setmanes de maig i no el vaig tenir fins al 4 de juny.
I li pagaven alguna cosa?
Mai.
Però...
No.
Però...
No, 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 res. No, 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 res de baixes ni d'altes. Després, me sembla que et pagaven 6 setmanes després d'haver tingut el fill. Després d'haver tingut el fill, me sembla que et pagaven 6 setmanes. Jo no sé si era per la nena o pel petit, o si ja era pel gran, no me'n recordo jo d'això. Us ho he rumiat i ho he rumiat i no me'n recordo. I després d'haver tingut els fills, si te'ls criaves, jo no sé com anava, que no me'n recordo bé, me van donar 46 duros. No sé d'on venia això.
Poder era una ajuda per haver tingut un nen?
Poder sí.
I quant temps tardava? Un cop havia tingut el nen i tornava a anar a treballar, quant temps tardava?
Ai, menyaga. 3 setmanes, un mes, escàs.
I estava forta per anar a treballar?
Havies d'estar... No, no estaves forta, nena, no estaves forta, però aquell temps era així, no et planyien tant com ara, no, no.
Sí. I si havia d'anar a treballar, el nen qui li guardava?
Mira, a casa. A casa hi havia la meva sogra, hi havia les cunyades, deixaves la criatura a casa i, per exemple, com anava a treballar, li donava el pit, diguéssim, abans de marxar. I de després teníem, a casa nostra teníem una vaca, saps? I teníem llet, que era bona, i el metge te deia, li ha de fer aigua de pa i arròs i rebaixar-li la llet amb aigua de pa i arròs. I mira com de biberons de llet. I així tot sol se'n va desmamar.
A 7 mesos?
A 7 mesos ja no volia el pit, no, de cap manera. Bones ampolles de llet, això sí. I el nen era maco, molt maco. Sí, sí.
I llavors, sí. L'any 36, quan va començar la guerra, què menjaven, per exemple? Hi havia escassets de menjar o...?
Aquell temps l'Àngels era gran.
Amb el nen petit.
L'Àngels era grandet.
Sí, però tenia un any.
Dos.
Un. Va néixer l'any 35. La guerra va començar el 36.
Doncs poder si en tenia un, diguéssim, eh? Però doncs ja pots comptar. Mira, com, també nosaltres érem pagesos aquell temps, eh? I t'acollies les patates i tenies una mica de pa. Doncs mira com de sopes. Sopes i patates bullides ben xafades i un ratxet d'oli. I mira, passaves com podies. Eren anys dolents, nena, eren anys molt dolents, sí.
I se'n trobava de menjar a les botigues o durant la guerra?
Tenien la targeta de racionament, sí.
Per la guerra, ja?
Sí, amb la guerra, sí, sí, teníem la guerra, teníem targeta de racionament i mira, feies el que podies.
Llavors, vostè m'ha dit abans que la llevadora que la va atendre era aquesta, la senyora Carmeta.
Sí.
Me'n parli una mica d'aquesta llevadora.
Pobre dona, era molt bona persona. Però era ja una dona gran, que ella va fer tot el que va sobre i poder, no te pensis, eh? Ja vaig estar molt contenta i la meva mare també, ui, Paquita, que ha treballat aquesta dona, mare de Déu, com s'ha portat de bé, perquè, pobreta, havia assistit moltíssims de parts. Tots els de la meva mare ja m'havien portat a mi el món. I era una dona que encara que em penso que de carrera no en tenia, era molt trempada. I mira, sí, me va cuidar. I després, per exemple, del part, venien cada dia, fins al dia del bateig, que te venien a veure, te venien a rentar i te cuidaven, però després prou, s'ha acabat. Elles a casa seu i tu a casa, passat que les gràcies de menester, que gràcies a Déu no vaig haver de fer-ho,
Per la nena, que va néixer durant la guerra,
sí.
La varen poder batejar?
No, 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 fins ben passat. Nosaltres, ja n'hi havia algun que es veu que la batejaven de criatura, però francament, i això que tenia la meva sogra, Maria Santíssima, que era catòlica, el número 1, però ni ella se'n devia enterar, perquè no en varen parlar mai. I passada la guerra, en presa van batejar de la nena, sí.
A veure... Una altra cosa que li volia preguntar era això de vestir-se a la inglesa,
sí.
Que era una cosa, ja es feia aquella època, sí. Què volia dir?
Sí. Sí, volia dir que no els hi posaven en bandola, per exemple, suposem-ho, enfeixats, els hi compraven un drap, els hi compraven, es feien, les dones s'ho feien molt dins de casa, no és ara que tothom corren a la botiga, doncs feien uns draps que els hi posàvem el cos i la bandola, diguéssim, hem pres les calcetes i aquells vestits llargs, aquells vestits llargs, com que anessin amb bolquers, però no hi anaven. eren a l'inglesa, anaven vestits a l'inglesa.
I era més modern, això de la inglesa, o es començava a fer llavores, o era una cosa que també es havia fet sempre?
Es havia fet sempre. Jo, els meus dos, tots tres fills, van anar amb bolquers fins a 3 mesos. Després ja els hi vaig fer vestidets i em presenaven a l'inglesa. Hi ha com aquell que diu, els acalçaus, a 3 mesos els acalçaus, perquè vaig tenir uns fills grossos més aviat. Eren macos, eh? I per vestir-los en bandola n'hi havia un feix, i embrutien molta roba i la canaven molls. Tu deies, pobrets, eh? Doncs arribaves i els netejaves, els rentaves i els empolvaves i els hi posaves robes netes. I escolta, un magner de roba de Maria Santíssima. Doncs, després, dius, a 3 mesos, que ja els nens eren macos, perquè jo els hi vaig tenir molt de macos, doncs, després, ja d'allò, ja els calçaves així, ja els calçaves, en dèiem calçals, no vestits a l'inglesa. Mira, a 3 mesos ja els calçarem. Jo els vaig caçar tots tres a 3 mesos.
La roba, per rentar-la?
Per rentar-la, mira, a casa. Sí, a casa. Goita, el dia del bateig, ho tinc de dir, això és un pecat,
sí,
de dir-ho.
Sí, pot dir el que vulgui.
Veràs, doncs, el dia del bateig, ja tota la tarda els feig a rentar. Mira tu, i cap de 15 dies vaig batejar el gran. I la nena no la varen batejar fins passada la guerra, diguéssim, eh? Però qui et planyia, el safreix tot el dia. Ai, sí, filla, però que era com ara, manyaga.
Sí, i el seu home, el dia que va néixer el nen?
Oh, bé, tots contents, molt, molt.
Però la va ajudar?
Tothom.
I va ser-hi, allà a l'hora del part?
A les últimes hores. A les últimes, perquè el nen naixia a 10:15 i ell arribava a 9:00. Sí. Però no, aquelles estones sí que hi era. Te diré una cosa que te n'enriuràs, nena, eh? Doncs goita, com que no sabia gaire on era, perquè va ser molt carregós, el vaig fer mossegar. I diu, carai, què m'has fet? Jo dic, que t'he mossegat? Diu, sí, ja marxar. Que vols marxar? Dic, no marxi, no hi tornaré per més. Sí, oh, sí.
Sí, sí, va patir molt, no?
Molt, el primer molt. Nena, perquè no venia bé, eh? Els altres, ja ho dic jo, com que tots dos me van venir bé, ja deia, no me'ls han donat, però és igual com que me'ls haguessin regalat, perquè era un gust, filla. El venir el fill bé, el part te venia de primera i els vaig fer bé, bé, molt bé. El que no era el gran, que no mai de la vella volia sortir de puesto. I de dir, està-li molt bé. Reconeixo el gran que em va costar. Jesús meu.
Oh. I vostè tenia por de que el nen sortís malament o...?
No hi vaig pensar mai. No, amb un esperit de Maria Santíssima, qüestió que sortís bé. El que vaig estar espantada molt, molt, perquè tenia ja més experiència i era més mare, eh? Perquè a 19 anys, me pregunta si em donessin un consell, una persona que és de parir 19 anys diria, desgraciats de vosaltres, què feu? Eh? Ara bé, el gran el vaig tenir 30, 30 jo hi era més dona. A 30 sí, veus? Que la tula no la trobàvem enlloc, jo deia, encara no l'heu trobada, eh? Aquest fill no em sortirà bé, ai, que se'm fugarà, pobret. La nena ja no la tenia, que se me va morir. I en tres només tenia el gran, que tenia 10 anys, i el volíem, el petit el volíem. I deia, ai senyor pobret, ai si se m'ha mort. I et sap molt de greu quan dius, ja has passat tot el malestar, que en tres te surti un fill mort. Jesús meu, quina tristesa. I no, gràcies a Déu, vaia bé, bé, va néixer molt maco.
Pocs dies després de tenir el primer nen, vostè va haver de tornar a treballar.
I tant.
Què necessitava?
I tant.
Què en feia dels nens?
El nen gran el vaig deixar a casa amb els sogres. Hi havia els sogres i les meves cunyades, tenia 3 cunyades. Poques dones, nena? Poques dones. 3 cunyades i jo i la meva sogra. 5 dones, només. I mira, a casa, alguna vegada era hora d'anar a treballar i tot just el nen se'm despertava. I esclar, les meves cunyades tothom tenia feina, eh? I la meva sogra em deia, Paquita, te vas a treballar? Sí, ai, el nen s'ha despertat, vesteix-lo. Jo deia, com voleu que el vesteixi? Si són les 8 ja hauria de ser a la fàbrica i encara sóc a casa. Ai, em vesteix-lo, que em fas més a mi, esclar, i tenies més el costum, eh? I mira, cap de l'altra vegada i vestir la criatura i ja fuit a deixar-vos la roba per allà a terra, fins a les 12, quarts d'una no arribava a casa, i em pres, quan arribava, replegar tota la roba i els pixats que tenies el fill petit, diguéssim, embullit petit al costat, i els hi posaves roba ja usada de la casa, i els hi feia un repunt a la màquina, com un matalasset. I l'endemà, fins a migdia, no podia pas estendre res. I la roba per allà a terra, i a fuita, i corrents, i gràcies. Clar, si era a les 8 que ja havia de ser a la casa i encara era a casa que vestia la criatura, en 2 segons era a la fàbrica. Les cames me tocaven el cul.
I el nano el tenien amb un llitet?
Sí, 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 sí. Jo i el meu marit...
Amb una cabassa?
No, 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 amb un llitet. Primer, bombersol d'aquell temps, que ja el meu marit ja hi dormia com era petit. Però emprès, aquí a Cal Boter... No. Després, aquí a Cal Boter, venien llitets petits i feien altres coses a ells. I vàrem dir, anem a comprar un llitet, i vàrem palló, vàrem agafar palló, i vàrem fer com un matalasset. I ahir posaves roba d'aquesta que te dic, roba usada de la casa, neta, i feies uns repunts a la màquina com... i un olé, saps? Posaves l'olé a sota i aquests draps al cim i un llençolet, un llençol, que feies el llençol de sota i el llençol del cim, com ara.
Com ara.
Sí. I mira, el nen el llitet, amb un llitet de branes. Em varen pagar 9 duros.
Del llitet?
Del llitet. De totes maneres, aquell temps era molt diferent, eh? Perquè el nostre de llit em van pagar 20 duros, com ens vam casar. Mira tu si era diferent d'ara. El llit, 20 duros. La calaixera, 22 duros. Aviam vam tenir el quart operat. Era molt canviat d'ara, Reina Santa.
I de... Els diners que guanyava la fàbrica,
sí,
ja en feia per viure o eren per ajudar la casa?
No, 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 els posàvem a la casa i tiràvem i pagàvem el que s'havia de pagar. Sí, sí, nena. Mira, si es havia d'anar a comprar, també eren socis de la cooperativa.
De quina cooperativa eren?
De la cooperativa, davant de Can Mut, te'n recordes que hi havia una cooperativa?
Sí, la Constància.
Ah, doncs, bueno, anàvem allà, fèiem un descanvi d'aquests pessetes i anàvem comprant allà, més el que teníem a casa, que teníem molta mercaderia, perquè patates, cebes, alls i moltes cosetes que no les havíem pas de comprar per res nosaltres. Teníem blats, cigrons, mongetes, verdura, teníem un hort que teníem verdura, en fi, moltes cosetes. Havies d'anar a comprar a la cooperativa l'oli, el vi, sucre, moltes cosetes que no tu podies collir. Ah, això, el sabó, sí,
era,
tant.
Era més barat anar a la cooperativa o a una botiga?
Sempre t'ho feien un pèl més baratet, sí, era un pèl més baratet. I emprès, siguent d'una cooperativa, al cap de l'any, com se passava en balanç, sempre tenies un benefici. Era poc, però tenies un benefici. Sí.
Molt bé. Doncs ja està.
Sí.
Entrevista, senyora Estrella Roca, maig de 1986, Sal. Va, ja està. Llavors, ara tornem a parlar,
sí,
una mica ja del
sí,
que havíem dit, eh? Parli'ns una mica de quins eren els horaris i a quina edat començaven a treballar als anys 30.
Sí, igual, igual. El mateix que 12 anys i els horaris tal com fan ara. Igual, igual, igual. Igual.
Com ho fan ara?
Ara, doncs mira, fan de 5 a 9 i, o bueno, ara més aviat, ara moltes fàbriques fan de 5 a 1, eh? I després de 1 a les 9 del vespre. Sí.
En aquella època, quin era la, diguéssim, quin era el recorregut que havia de fer una nena jove que entrava a treballar per arribar a teixidora? És a dir...
Havia, el que dic jo, començar a fregar, eh?
Què fregava?
Fregaven el talers. Quan començaves, començaves i havies de fregar el talers, eh? Que ja dic que guanyaven 7 pessetes. I després de fregar talers, quan ne faltava una, que estava malalta o així, te posaven d'ajudant-te. D'ajudant-te de teixidora, que allà passaves molt de temps. I després d'això passaves ja a portar 5 talers, que eres teixidora, i anaves seguint, així.
I què cobrava una teixidora?
Una teixidora guanyava 20... Una teixidora que portés 10 talers guanyava, em sembla que eren 47 pessetes. Sí. I l'ajudant-te, 22.
Feia calor i...
Hombre, abans em feia molta de calor, veràs. No hi havia aire condicionat ni res, l'única cosa que obrien les finestres, i després molta pols, molta, que ara no hi ha pols, Doncs llavors hi havia molta pols, els talers eren molt bruts, I tot això, el treballar molt diferent d'ara, molt i molt, molt, la veritat.
L'ambient de treball entre companys com era?
Sí, era molt sociable, saps? Molt acompanyat i molt de tot, sí, sí, sí. Amb això sí, sí. L'única cosa que el que diguem del jornal, del que guanyaves, no en tenies per ben res. perquè no en tenies, ai senyor, qui era que es podia comprar un pis com ara? Ningú, és veritat.
Sí. Llavors, aquest bon ambient entre companys, entre, diguem, entre treballadors, feia que probablement es poguessin... hi poguessin haver-hi, per exemple, grups com sindicats, coses a dintre les fàbriques.
Sí, 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 ja n'hi havia de grup de sindicats, sí, sí, hi havia la junta de sindicats, sí, sí, ja ho crec. Sí, quan el meu germà Lluís, tu ets el carrer del Camps, no? Doncs el germà de la Jocles, la germana de l'Angeleta, aquella que vivia allà, doncs ell havia sigut de junta. I, esclar, l'entrada nacional es va tenir por, va marxar a França, i el burro no, res, perquè varen dir que res se podia venir, però ell, mira, com que era de junta, doncs... Pues...
I quins sindicats hi havia a la fàbrica? Quins sindicats hi havia?
Mira, el sindicat de la CNT. Cotitzaves a la CNT, a la fàbrica. Sí.
Llavors... L'any 36 va ser un any que, en què abans de començar la revolució va haver-hi una vaga que es va fer força famosa.
Sí.
Vostè la va viure, aquesta vaga.
Sí. Sí.
Expliqui tots els records que tingui d'aquesta vaga. Per què va començar?
Ai, mira, jo no me'n recordo. Jo no me'n recordo quan venia la Federica Montseny aquí a fer mitins i tot això, que ens explicava que vindria un temps que faríem un mes de vacacions i tot això, que ens semblava que era impossible, eh? I ens explicava totes aquestes coses. I la vaga, ja dic, sempre han sigut dures perquè hi havia aquestes guàrdies, eh? Totes han set igual. Venia la guàrdia aquesta, eh? I t'apartava, havies de marxar perquè se tiraven el cavall del cim. Són dures, les vagues són dures. Ja dic, si volien retallar el temps de treball, i no hi havia treball, perquè feien tres jornals. Ara compte de què n'hi havia de tres jornals.
I llavors l'empresa decideix de retallar el temps de treball i les treballadores van a la vaga.
Anem a la vaga, sí. Sí, sí, però el treball va ser igual, les hores van ser igual. Jo, mira, no me'n recordo bé, però me sembla que eren igual, No me'n recordo bé jo d'això. Jo dic no.
I treballaven molts homes en aquella època, la Coma Cros?
Home, sí, bastant.
O la majoria...
Home, més dones que homes, això és molt lògic, Però a vegades hi havia molt quant termestres, I, en fi, la manyeria, molts homes. A vegades llavors hi havia molta maquinària, ara no hi ha tanta maquinària, passa molt poca gent. Llavors, quan sorties a treballar, es veia que sorties a treballar. Perquè era agrupació de gent, i escolta, anaves ben blanca, que ara surts a treballar, sembla que vens a ballar. És veritat, sembla que vens a ballar ara. Sí. Escolta, i tot això queda firmat.
Sí.
Llavors, comença la Guerra Civil, i com ho veuen això a la fàbrica, les dones treballadores?
El temps d'entrar al Nacional?
No, abans. O sigui, és a dir, arriba el 18 i el 19 de juliol,
sí.
I què passa a la fàbrica, se'n recorda?
Sí, mira, passa a la fàbrica el 18 i el 19 de juliol, que... No sé, una cosa molt tonta va ser allò, no sé com dir-ho jo. Allò vaig veure molt malament el que varen fer el 18 de juliol, que tothom, quan se van tirar al carrer, anaven per les cases, tot ho tiraven a terra i tota aquesta cosa, va ser una impressió molt gran.
Sí,
eh?
Sí. Això no, però deixem-ho estar.
De la
CNT i tot això, ja n'hem parlat.
També. Sí, sí.
No, però vull dir, a dintre la fàbrica, és a dir... Les dones saben realment, vostès en aquell moment saben el que està passant o no?
Hombre, no sabien concretament el que estava passant perquè la cosa no estava adelantada com ara, ho ignoraven molta cosa, Molta cosa ignoraves, perquè quan te'n donaves compte, no sé, ja havien de marxar els homes a la guerra i tot això, estaves ignorant de molta cosa, no ho sabies.
I llavors... Però ho discuteixen, en parlen, no saben això. No.
Mira, és clar que se discuteix, perquè un o altre tens fora i discuteixes com va l'assumpte i tot això, una cosa o l'altra. Però concretament no se sap gaire, perquè no, per falta de comunicacions, molt diferent.
Llavors, a la fàbrica en aquell temps hi havia també determinats serveis com hi han hagut llavors, després, o no? Tipus economats, tipus...
No, 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 no. Llavors no n'hi havia pas d'això, no. No, 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 no. Llavors no hi havia pas aquestes coses, no. No, no.
La seguretat social?
Home, sí, això sí, sí. La seguretat social, sí.
Com era?
Mira, per això, escolta, per això cobro, perquè pagàvem, eh? Si no, no podria pas cobrar de la jubilació. Si no haguéssim pagat, no hagués pas sigut, eh?
Sí, no, no, però...
Bé, de seguretat social, llavors em penso que encara no n'hi havia, tu.
No,
no n'hi havia pas. L'única cosa que pagàvem només era per jubilació, eh? Però de seguretat social no n'hi havia pas, no.
I ara llavors...
No, no, no.
Ara li vull fer una pregunta. Llavors, què passava quan una dona treballadora, per exemple, es feia mal treballant? Com ho feien?
Home, llavors tu pagava la casa si te feies mal. Esclar, treballant a dins tu pagava la casa. Això sempre ha sigut igual, eh? Sí.
I què feia? Havien d'anar a Girona, havien d'anar a l'hospital, on t'anava?
Mira, concretament, jo vols que t'ho diguin, a mi no vaig veure, que és veritat. No, perquè... No sé com dir, no sé.
Sí.
No s'hi va trobar.
No s'hi va trobar.
No, millor, carai, millor.
Què riu?
Et penses que tens més son que jo, eh?
Jo? S'ho passaven bé, no, però, treballant?
Sí, mira.
O es cansaven molt?
Tu, no, no, des de l'ego, escolta'm, mira, a vegades érem a una colla, d'ajudantes, escolta, sortíem a fora i ens trobàvem totes allà, saps? I tu, i ens posàvem a cantar. I sortia el d'allò, l'Anton, l'hagi perdonat, pobret, doncs tu, i deia, ja està bé, ja està bé, ja us ajudaré jo també. Tu, totes marxàvem corrents.
Teníeu por així?
Hombre! Braç!
Però llavors sortiu a cantar per què?
Perquè mira, ja estàvem tites d'estar dins ajudant i guanyàvem tan poc, i la teixidora ja feia la feina, sortíem a fora nosaltres que ens anàvem al lavabo, saps? I tu, i ens anàvem allà i ens estàvem un rato allà enronant, i tu i a vegades sortia allà dalt a l'escala i deia, ja està bé, voleu que us ajudi? Nosaltres corrents marxant.
Llavors, vostè guarda algun record de qui era el director en aquell moment?
En aquell moment, miri, hi havia el senyor Vivó i en Xiqués, aquests dos.
I el senyor Vivó, parla'ns una mica del senyor Vivó.
Miri, el senyor Vivó, tots són bons i tots són dolents. Això totes les persones són igual, que és veritat. Però seran bons però no seran dolents. Miri, ell feia el que havia de fer, com tots. Que és veritat.
Però hi ha un record general de que el senyor Vivó anava amb tartana.
Sí, anava amb tartana i després anava en cotxe, ja dic, que varen trencar el vidre del senyor Xiqués del cotxe. I ell anava amb tartana, sí, 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 sí. I anaven a buscar els cèntims amb tartana, sí. Esclar, perquè llavors no corrien gaire els cotxes.
Hi ha una altra anècdota que diu que les dones, les treballadores en general, totes,
sí.
O bueno, no sé si totes, però
sí.
Que eren força valentes i que llavors, per exemple, una anècdota que ens ha explicat alguna de les persones que hem entrevistat, que diu que recorda, per exemple, veure la tartana que passava de la carretera fins a la fàbrica.
Sí.
I les dones apedregant-ho, perquè...
Sí, bueno, això és el que diem, el temps de vaga. Sí, després els apedregaven, no? Però jo no hi he sigut mai incluïda amb això, eh? Perquè jo m'ha agradat seguir, però fer mal no, eh? La veritat, amb això no, eh? I apedregaven, ja dic, apedregaven la tartana i apedregaven el cotxe del senyor Xiqués. Això sí, 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 sí. Això és veritat, eh? De pagins de mentida.
I tornaria?
Sin tornar aquell temps, res.
Com és bé ara, no?
Per res del món hi tornaria. Que em diguessin, goita, tornaràs a 20 anys i tornar a passar tot el que ha passat d'aquell temps, i ja no. No.
Molt bé.
Això que vaig pel 70, eh? Doncs mira.
Molt bé.
Encara no està.
Ja està.
Ja està.